legitimada per exercir l'acció popular perquè és un tercer aliè al fet delictiu.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb el doctor Javier Camiña, un dels nostres col·laboradors més habituals, que està reelegit vocal a la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Neurologia. Però amb ell volen parlar de la neurologia en si, perquè relativament és una ciència molt nova. Antigament, segons quins mals, directament no se diagnosticaven o simplement se deixaven de costat. Afortunadament, això avui no és així. Després parlarem amb una ONG que s'està presentant en aquests moments. Mamás en Acció, un grup de voluntaris, poden ser mares o no, que acompanyen a infants menors que estan ingressats a hospitals, ja sigui perquè els seus pares no hi són, perquè no hi poden ser, perquè fan feina o perquè formen part de famílies desestructurades. Una ONG que des d'avui compta amb el recolzament del govern i que començarà fent feina a Son Espases i tant de bo pugui donar una mà també a altres centres. Parlarem de l'arxiu oral de Mallorca en la Fundació Mallorca Literària. Des de cort mos avançaran el programa de festes de Sant Sebastià i per acabar avui en Xavi Oliver en el seu món de paraules mos parlarà de la llengua àrab o de ses llengües àrabs perquè n'hi ha un caramull. Sembla. Així que no perdem més temps. En Yolanda Ruiz a la producció, Joan Jiménez en el control tècnic. Començàvem el dia Mallorca.
You treat me so unkind.
Ramblin' on my mind és una de les 29 cançons que va gravar Robert Johnson en aquella mítica gravació dels anys 20. Se deia que hi havia una cançó número 30, la pel·lícula Crossroads. Per a la cançó número 30 és aquella que duim tots a dins d'altres. Ramblin' on my mind, m'estic buidant el cap, estic pensant, estic treballant a dins del meu cervell. Això és el que canta en aquesta ocasió Eric Burdon, en aquesta versió, Eric Clapton, perdoneu, en aquesta versió de Ramblin' on my mind. I parlant de Ramblin' on my mind, perquè volem parlar de neurologia, perquè el doctor Javier Camiña Muñiz ha estat reelegit com a vocal a la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Neurologia, una societat científica on hi ha més de 4.500 membres. Camiña fa feina en el servei de neurologia de Sa Roger i de Sa Palma Planes, a ciutat, i a més és membre de la unitat de cefalees de l'Hospital de la Princesa, a Madrid. Doctor Camiña, benvingut, bon dia, com està? Bueno, vostès per tot, el seu dia deu tenir 30 hores, Javier.
Això pareix. Bon dia, què tal?
Bueno, m'imagino que s'ha reelegit a la Societat Espanyola de Neurologia perquè un s'hi ha presentat. No te reelegeixen i, per tant, m'agradaria saber quin és, ara parlant de neurologia, quin és el paper de Javier Camiña en aquesta Societat Espanyola de Neurologia, perquè he llegit que una d'elles és promocionar l'especialitat, no?
Sí, efectivamente. El objetivo global de la Junta es intentar representar a los socios. Hay una parte organizativa interna que es evidentemente muy importante para coordinar nuestras actividades, para hacer formación, pero hay evidentemente una mirada hacia la sociedad, hacia los pacientes y hacia sus familias, y ahí mi área, la de comunicación y pacientes, es fundamental, sobre todo para intentar hacer entender a la población lo que es una enfermedad neurológica, cuándo deben consultar, acompañarles, intentar luchar contra el estigma que a menudo tienen todavía las enfermedades neurológicas.
I tant, perquè és que és una ciència molt jove. Jo ho he dit abans, una cosina de la neurologia, la psiquiatria, també és una ciència molt jove, però especialment la neurologia, perquè, clar, és que el cervell encara no ho sabeu tot, els neuròlegs. Imagina fa 50 anys, m'imagino. No és així, Javier.
Sí, sí, efectivamente. Pues sí, la familia con la psiquiatría, de hecho, en el siglo XX, ¿no? Sobre todo por Centro Europa, eran neuropsiquiatras y de hecho no hay prácticamente enfermedad neurológica que no tenga a lo largo de su evolución síntomas habitualmente de ansiedad o depresión o de insomnio, ¿no? Por otro lado, claro, en la Sociedad Española de Neurología empezó, pero se ha ido expandiendo la especialidad conforme se ha ido coordinando y regulando la formación de especialistas, ¿no? Evidentemente, esto ha cambiado mucho en los últimos 50 años, pero es que en los últimos 10, 15 años no solo ha cambiado digamos, la estructura de sanitaria, sino también ha cambiado muchísimos de los fármacos de los que disponemos en muchas enfermedades neurológicas. Han aparecido opciones nuevas que permiten mejorar mucho el pronóstico, la calidad de vida y digamos, los síntomas del día a día de muchas enfermedades neurológicas. Por tanto, todo esto va cambiando y va a seguir cambiando, y para ello queremos hacerlo con ilusión y entusiasmo.
Claro, porque yo me imagino que en los últimos años heu fet avanços que tu, que ets un doctor metge jove, fins i tot quan vas estudiar, no havies estudiat. Perquè m'imagino que és una ciència que deu avançar cada any, no?
Sí, sí, efectivamente. El resumen, y por poner un ejemplo, yo tengo ahora 38 años. Cuando yo estudiaba en la carrera cómo se trataba el ictus, eso ha sufrido una revolución desde entonces. Hace 20, 25 años tenemos un fármaco que se pone en vena para intentar disolver el trombo. Desde hace 10, más o menos, tenemos unos cateterismos que se pueden hacer para sacar el trombo y, digamos, volver a recuperar la circulación. Claro, hace 25 años no había ninguna opción. Y ahora tenemos opciones que son, bueno, permiten reducir mucho la mortalidad y las secuelas derivadas. Y vivimos en una comunidad que, sobre todo, evidentemente, la isla de Mallorca tiene más acceso por la localización donde están la técnica de la trombectomía, pero que se ha montado en los últimos años, pues, un circuito de código ictus en las islas y en muchas autonomías de España que permiten una atención urgente a ello. Y este es un ejemplo. Hay muchos fármacos nuevos para la esclerosis múltiple, varios fármacos nuevos para la migraña, hay fármacos muy recientes para la miastenia gravis o para la atrofia muscular espinal. Es decir, estamos cambiando mucho el pronóstico de las enfermedades. Entonces, bueno, en parte también nuestro interés es comunicar las novedades a la sociedad para que muchas veces los pacientes, cuando son diagnosticados, no se imaginen esa memoria que tienen de la enfermedad de hace 10, 15 o 20 años.
Però també hi ha un món obert d'incògnites dins el món de la neurologia. Jo conec dos casos, dos coneguts, que malauradament han tingut amb dos accidents. Un era molt tímid abans de l'accident i ara és superobert i simpàtic, se pensaven que no ho suraria. I un altre conegut també completament a l'enrevés. Era un home molt obert i tal, i ara s'ha tornat com a cap endins, no? Un retrigut. Clar, és que sabem molt poc del nostre cervell. Si sapiguéssim a on tocar, que això m'imagino que és el gran futur, a on tocar per fins i tot per curar, no? Javier, perquè, clar, això vosaltres ni tan sols deveu tenir explicació per aquests canvis de conducta per mort d'un accident amb una commoció.
Claro, esos casos de sus conocidos, pues bueno, el daño cerebral adquirido de diversos tipos, ¿no? Pero los traumatismos siguen siendo algo muy, muy importante, accidentes de tráfico, accidentes laborales o deportivos, ¿no? En función de qué zonas hayan sufrido daño y de qué tipo, ¿no? Hay a menudo, pues, por conmoción cerebral, por contusiones hemorrágicas, por sangrados debido a esas caídas, según qué áreas puedan estar afectadas, pueden modificar diversos circuitos cerebrales que condicionan la conducta. Y otra manera donde esto supone un cambio es, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, donde también hay un daño cerebral. Exacto. Que puede alterar el comportamiento, ¿no? Y vemos pues casos parecidos de personas con enfermedades como una demencia, en las cuales, pues bueno, pues siempre había sido muy amable y ahora está muy irritable y muy huraño, o antes era de carácter difícil y ahora va todo como una seda, ¿no? Entonces vemos cambios que evidentemente lo que reflejan es ese funcionamiento interno, ¿no? Pues de esos cambios en la química cerebral, esos cambios estructurales que están, bueno, evidentemente pues en proceso, y a veces podemos modificar o controlar algunos de los síntomas con medicaciones, a veces hace falta psicoterapia, y a veces pues a pesar de todos nuestros esfuerzos no conseguimos corregir algunos de los síntomas.
¿Y tú crees que en un futuro, y no tardar més temps perquè he vist que tot ho ponen, tu creus que en un futur podreu esbrinar de la mateixa manera que en un accident fa variar, que això se pugui fer servir per, fins i tot per qüestions de salut mental, per depressions, per esquizofrènia, per malalties neurodegeneratives, tocar, malament sigui una micra d'una part del cervell de tal part? O això és ciència-ficció, encara avui en dia? Perquè si ho fa un accident, nosaltres, per ventura, fent estudis de camp molt, molt, molt extensos, podeu arribar a relacionar una lesió amb un determinat efecte. O ciència-ficció, això que t'estic dient?
Bueno, lo más parecido a lo que me estamos contando, a ver, hay ejemplos sobre todo la neurocirugía funcional. Es una técnica que sobre todo se hace pues eso, con diversos estimuladores en zonas muy pequeñas, muy concretas. En neurología sobre todo se hace en la enfermedad de Parkinson, se hace en temblor esencial, se puede hacer en epilepsia, pero también los psiquiatras lo sirve para tratar formas graves de depresión o de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, sí estamos haciendo algún tipo de tratamiento, ¿no?, muy específico para síntomas muy concretos en áreas muy pequeñas, y esto es una neurocirugía de precisión. Tenemos algunos estimuladores externos para algunos dolores de cabeza, pero eso no es algo tan extendido. Sí estamos acercándonos a la capacidad de regular o modular o programar la actividad del cerebro desde fuera. Pero, claro, esto es algo que es muy complicado, técnicamente se está mejorando, pero son avances lentos. Claro, la ciencia cambia, todo cambia, pueden acelerarse mucho los procesos a lo mejor, y en 10 años esto que estamos diciendo ahora se queda en algo absolutamente anticuado. Pero es verdad que yo sobre todo quiero rebajar ese optimismo, al menos a corto o medio plazo. Es decir, se pueden hacer cosas y mejorarán seguro, y es un campo en desarrollo, pero no es algo tan sencillo, no es algo que se pueda extender, digamos, a todos los pacientes, o si operan pacientes muy concretos. Pero ojalá en el futuro podamos, pueda servirnos, digamos, la ciencia para poder mejorar aspectos que a día de hoy no podemos. En cualquier caso, debemos ser muy precavidos y prudentes, porque evidentemente son técnicas que, bueno, todavía cuesta mucho desarrollar, y hay que ser pacientes en ese aspecto.
I de millor, o sea, realistes, i més si ho diu el nostre neuròleg de capçalera, el doctor Javier Camiña, que, com dèiem, està reelegit com a vocal a la junta directiva de la Societat Espanyola de Neurologia. Javier, com sempre, moltíssimes gràcies per entendre-nos, i gràcies sobretot per la feina que feis en aquesta ciència tan interessant i en tant de futur pel que fa a investigació com a la neurologia. Una ferrada molt gran, Javier, gràcies.
Una abraçada, adéu.
Gràcies. Bueno, nosaltres hem arribat en el moment de saber quines novetats mos arriben des de Cort.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Bueno, i avui hem de parlar del programa de festes de Sant Sebastià, Joan.
I de Jaume, si hem de parlar de la primera gran festa que tenim aquí a Palma enguany, amb l'Ajuntament, que ja ho ha organitzat tot per Sant Sebastià, i volen saber la programació del Sant Sebastià enguany, que ja ha arrencat i que ja gaudim. Ho feim, en aquest cas, conversant amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palma, en Javi Bonet, aquí ja poden saludar. Javi Bonet, què tal, com estàs? Benvingut.
Molt bones a tots i moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de contar el que tenim en aquesta setmana grossa de Sant Sebastià.
Una setmana que dèiem que ja ha arrencat, amb ja algunes celebracions, sobretot també per als més petits, que el passat cap de setmana van poder gaudir, però compta'ns, quins plats forts ens esperen, què destacaries?
Bé, sí, com deies, ja va començar amb aquest Sebastià petit per als més joves de ciutat i després va arribar la pesta a Palma, aquesta escenificació de per què Sant Sebastià és el patró. I ara pues, comencen el que ja són els concerts i les torrades, que és el que la gent espera. I començam dia 16 amb un grup internacional, en aquest cas els Crystal Fighters, que és un d'aquests assidus a tots els festivals de música arreu d'Europa. I han tingut la sort de que puguin venir aquí a fer-sos d'aquestes festes de Sant Sebastià. Vol dir que és plat fort, evidentment, després també els acompanyen molt de grups locals que estan marcant tendència a nivell en el panorama nacional, però, com sabeu, Sant Sebastià ha d'agradar pràcticament a tothom, o ha d'intentar almenys agradar a tothom, i per tant has de tenir tots els estils musicals sabidos i por haver, i en aquest sentit, a una de les places tindrem Electro Latino, per als més joves i que tinguin aquests gustos, duim Henry Méndez, duim Dani Romero, i duim dos DJs més. Després tenim, per als més clàssics, Burning i Tennessee, aquest grup de pop-rock dels 80 i dels 90, que varen ballar, o ens han fet ballar a tots. I després tenim a una de les places dels grups que segurament és el pioner i el número 1 a nivell de rock català ara mateix, que és Búhos, acompanyat també d'un clàssic com el Guaraná. Per tant, això és, a bote pronto, un mapa visual de tot el que tenim a ciutat. També tenim una plaça de les Pitxorines, que sabeu que és aquest grup local, tot de dones que estan recuperant temes històrics de Mallorca i els han reinterpretat.
I el que també celebram és que això són els concerts habituals, però les tradicions habituals també que se celebraran, per exemple, dimarts, dia 20, la Diada Ciclista de Sant Sebastià, una diada que tenen que també cada any guanya adeptes, no? També una diada que tothom de cama demana, es marca ja, típica, no?, de Sant Sebastià.
Sí, la Diada Ciclista és un clàssic de Sant Sebastià. Cada any tenim més i més ciclistes de totes les edats, a més, diferents grups que s'ajunten per fer com a comparses ciclistes plegades, i per tant esperam una altra vegada superar el rècord de l'any passat, perquè és que cada any s'apunta més gent, cada any la disfruta més gent, i no és cap carrera, realment és una diada, és un passeig per ciutat que acaba, com sabeu, som moix, i res, esperant que torni a ser un èxit com sempre.
I si parlant de clàssics, el que s'ha convertit en un clàssic és un dels grans finals de Sant Sebastià, com és el Correfoc, diumenge 25 de gener. També el tindrem, com sempre, a Palma, no?
Sí, el Correfoc ja és un altre clàssic d'aquest de les festes de Sant Sebastià, com la clausura de les festes de Sant Sebastià, i els dimonis d'arreu de Mallorca inundaran el centre de Palma i me faran gaudir en el seu foc i el teu renou i les batucades i bé, el que ja saben que disfrutant d'aquest dia és Correfoc.
Per tant, són aquests alguns dels molts ingredients que ens esperen aquest Sant Sebastià que ja estem gaudint, que ja es gaudeix aquí a Palma, i n'ha parlat amb el regidor de Cultura, amb Javier Bonet, amb qui ja li volem agrair de nou aquesta connexió amb Viveta Ràdio. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
IB3 Ràdio és participació.
Vols anar a Som Moix a gaudir dels partits sense embosses ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
A Sant Antoni cantarem amb la força de la gent, Eroski sempre present per fer festa i viure bé. Visquem la festa units amb tradició i amb amistat, amb Eroski al nostre costat, amb productes de qualitat. Visca Sant Antoni, Eroski amb les tradicions.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls?
Mireu, parlem ara d'una situació que segur que vos ha passat a més d'un. No tothom que està ingressat a un hospital, un adult, parlem ara, pot estar tot el dia acompanyat. I ara imagineu-vos si és un infant menut. No tots els nens que estan ingressats poden estar tot el dia amb els seus pares, perquè els familiars han de fer feina, son pare, sa mare, de vegades no hi ha ningú que se pugui quedar amb ells. A per ventura també és que tenen una situació familiar complexa. Per ventura ningú se pot fer càrrec d'ells. I de per atendre aquesta realitat, avui mateix s'acaba de presentar l'ONG Mamàs en Acció, que començarà a fer feina a partir d'aquest mes a Son Espases, on els seus voluntaris atendran menors que estan hospitalitzats i que estan tots sols, o tot el dia o bona part del dia. Anem a parlar amb la seva impulsora, que és Majo Jimeno. Bon dia, Majo, benvinguda, com estàs?
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Bueno, vosaltres fa ja 12 anys que feis feina a València i ara heu traslladat, avui heu traslladat aquesta idea aquí. És a dir, és acompanyar infants, menors. És una situació més freqüent del que sembla d'ells, i clar, és que un servidor mateix, jo no m'hi havia aturat a pensar, clar, un nen petit, els seus pares han d'anar a fer feina, i però no només és aquesta situació, perquè acompanyeu a un gran ventall de menors. Compte'm, com definiries Mamàs en Acció?
Pues es que es eso el que pasa, que ningú sabem, o sea, hasta que no te trobes en esta situació no és una realitat que no se coneix. Donem per supost que això no passa i esto passa més de lo que nosaltres pensem, i és que n'hi han molts xiquets que estan soles en els hospitals quan estan malets. Són xiquets, pues primer, que no tenen pares o no poden viure en ells, xiquets que han rebut algun tipus de maltracte en el hogar, maltracte domèstic, xiquets, com tu bé explicaves, pues que els pares tenen que triar entre acompanyar-los en l'hospital 24 hores o perdre els ingressos, i entonces pues peren de pedra a seus fills, no? Perquè si no es pot mantindre, pues el govern té que prendre acció. Són situacions molt complicades, no som un recurs, diguem, de canguro, no? Perquè per desgràcia els hospitals estan plens de famílies pues que intenten eixir avant, sinó que en les situacions més complicades, en les que l'hospital se dona compte que rere d'eixe xiquet n'hi ha una família que no pot sostindre, o no n'hi ha família, no? Perquè este xiquet ha sigut tutelat o està passant una situació molt complicada, pues ahí entra Mamàs en Acció. I res, lo que fem en Mamàs en Acció és acompanyar en turnos de 2-3 hores per el dia, les nits són completes, el voluntari que entra a les 10 de la nit i a les 8 del matí, pues estem sempre en els xiquets, els acompanyem 24 hores, 365 dies, des de que l'hospital mos crida hasta que li donen el alta o mos diuen que se retirem. I fem el mateix que el papà o la mamà de l'habitació del costat fa en el seu fill, no? Així n'hi ha xiques joves, xics joves, abueletes, abuelets, homes, dones, pares, mares, no només som dones. I fem igual que si fos el nostre nebot, el nostre fill o qualsevol de la nostra família.
I de vegades dius que acompanyar simplement és estar en silenci o esperar de fora d'un quiròfan, dormir de vora, és a dir, acompanyar. No importa estar tota l'estona parlant. No, acompanyar. Que no estigui tot sol. És que claro. És molt important, això.
Sí, perquè pensa que com nosaltres no filtrem per patologies, nosaltres podem acompanyar un xiquet pues en una apendicitis, que poden ser 3 dies, un xiquet que ha tingut un maltractament en casa, o un xiquet que està en una fase final de vida per un tema oncològic. Entonces, a voltes acompanyar, pues com tu dius, és estar en silenci, o inclús estar en la porta d'una UCI o d'un quiròfano esperant bones notícies o acompanyant de la maneta, no?, a que entren en un quiròfano i donar ànims i estar allí i dir no vas a estar sol quan tisques. I a voltes pues, és xuar, i a voltes és donar biberons, i a voltes quan són adolescents pues, és parlar de la vida, del que t'agrada, de la que t'agrada, de què vas a ser de major. Però sí, moltes voltes és estar en silenci i no fer absolutament res. A voltes és donar la maneta i estar callaet, a voltes n'hi ha dolor, a voltes estan dormint i entres en el turno llixes i ni s'ha donat compte i penses podrien haver vingut, però no. Perquè la diferència és que si s'haguera despertat, si haguera passat alguna cosa, si haguera tingut algun tipus de crisi, pues tu estaves ahí, no? Que això és lo important.
Que dur això que has dit, acompanyant al final de sa vida un nin amb una malaltia oncològica, mare de Déu, fins i tot també adolescents en depressions, adolescents que han tingut intents de suïcidi. Jo no podria fer aquesta feina. M'imagino que una mamà en acció sigui una persona alta, sobretot una persona molt empàtica. Jo no podria, a mi me romperia el cop.
Tu podries segur, de veres t'ho dic.
Mare de Déu, que va. M'assembla d'herois, tot i que dius que no fa falta ser mamà, pot ser un senyor major o pot ser una jove que no tingui fills, però feis feina amb perfils diferents. Per exemple, nins, infants que han estat víctimes de maltractament perquè... Clar, quan ingressen se queden aïllats perquè s'activen els protocols i no poden rebre això. És que és doble creu en damunt, que estàs a l'hospital, en damunt que has estat víctima de maltractament. Uf, quina masquerra, no?, en aquest cas, no? No és així.
Sí, és que ahir els protocols pues, impedeixen que qualsevol persona que coneix el menor s'arrime a ell. Pues perquè si és major i parla, perquè no li puguen manipular les versions, i si és menut o és un bebè, pues perquè tampoc se pugui accedir als datos mèdics o clínics que n'hi ha, que ni se puguen utilitzar en el testimoni, no? Però mira, així n'hi ha que pensar que nosaltres no estem per a salvar els xiquets, que nosaltres no podem curar-los, que ni siquiera podem arreglar la seva família. Ahí n'hi ha que pensar que cada un podem fer el que està avui en la nostra mà i descansar en que no ens correspon res més, perquè si no, com tu dius, és que no, ningú podríem fer aquestes coses, no? Però el que sí que podem fer és, avui ell està sol, està malet o està mal ferit o està sofrint, està patint, i jo tinc un rato i puc donar-lo i puc estar allí, no? I això és el que importa. I demà, quan tisca de l'hospital i l'administració decidisca el seu futur o ojalà tot s'arregle, no? Pues Déu dirà, però tenim que centrar-se en el avui i en el que podem fer, perquè si no, impossible, com tu dius, ningú podria estar allí.
I també hi ha els menors que estan tutelats per l'administració, que viuen a centres, que també, això també és una... Perquè, clar, jo crec que això que els pares hagin d'anar a fer feina, mira, és el menor dels mals, però ha estat víctima de maltractament. Oh, viure tutelat per l'administració, viure un centre, clar, això també és una vida difícil i necessiten també que, no sé, clar, una mà amiga, no?
Totalment, i són xiquets pues, que moltes voltes, fija't, per contar-te una anècdota, pues, jo què sé, com a poc divertida, no?, o amable, carinyosa, pues, a voltes hem acompanyat a xiquets tutelats i n'hi ha uno d'ells que té una enfermedad crònica, per lo qual ell té ingressos molt recurrents, entonces, pues, quasi ha crescut acompanyat per mamas en acció, perquè ha sofrit varios trasplantes. Bueno, pues, al final, un dia, quan tenia 8 anys, va fingir que estava malíssim, que quasi se mor, ambulància, tot el món patint, correguent l'acompanyarem, i se dona compte el metge que era mentira, que se recupera en placebo, i al final digue, no, jo és que preferís que estar malalt en l'hospital i estar acompanyat de les mamas en acció. Fija't, no?
Normal.
Pues és el perfil dels xiquets tutelats, ja ho entenc. Que no se senten a voltes importants per a ningú, que no se senten...
Clar.
No, els xiquets necessiten sentir-se volgut per algú, ser especials per a d'algú, i això els xiquets tutelats pues, moltes voltes, per perfectament que estiguin cuidats en els centres, no ho tenen.
Que fort, Mare de Déu. I qui no? Qui no s'estimaria més estar allà amb qualcú que li fa cas, que li somriu, que li dona...
Que el mima, que el malcria...
Exacte, exacte. Escolta, vosaltres voleu crear una xarxa de voluntariat amb aproximadament 60 persones que crec que ja estan interessades, a pesar de que el número definitiu encara no se sap... Quanta gent interessada teniu en aquest moment? Hasta donde puedas leer, con Elena Mayra.
Sí, sí, no?
Aproximadament.
Bueno, la veritat és que arribar a Son Espaces, estar en Mallorca, ha sigut un regal, perquè nosaltres sempre anem amb molta por quan arribem a un puesto nou o un lloc nou, perquè, clar, tu arribes i no coneixes encara, no saps com va respondre la gent, no saps si te van a conèixer, però ja estem molt agraïts a que nos dones difusió. Moltes gràcies, perquè l'important és que la gent mos conega i que diga, pues compta amb mi, no? Jo me puc apuntar com a voluntari. I la veritat és que ha sigut un regal perquè esta vespre anem a fer la primera formació de voluntaris i tenim ja 80 persones apuntades per a formar-se i estic que no m'ho crec.
Perfecte.
Perquè hem vist que és una passada, que els mallorquins i mallorquines són super solidaris, que s'han super comprometut. Jo estic molt emocionada, de veritat, i molt, molt agraïda.
No, els mallorquins tenim molt de defectes, però si tenim una cosa bona és que som molt solidaris, això és vera, perquè t'ho dic perquè jo tenc els vuit llinatges mallorquins i sé tots els defectes que tenim. Ara, solidaris i donar una mà en els que ho ha de menester, de fet, crec que som a l'illa, al lloc d'Espanya, que, per exemple, on hi ha més donants d'òrgans, més donants de sang, a l'hora de ser solidaris no mos guanya ningú. Però també dius que has parlat de Son Espases, però no descartau anar a altres centres hospitalaris si és necessari. I vist l'èxit, si ja hi ha 80 persones, m'apareix que vos podreu permetre el luxe, no, Majo?
Claro, nosaltres sempre, quan arribem a una ciutat nova, anem a l'hospital de referència infantil, que és el que en este cas mos ha cridat, que són Espases, i quan ja la nostra comunitat de voluntaris en Mallorca pues, ja té certa experiència, no? Ja han acompanyat els gust xiquets i veiem que la cosa funciona, entonces, si n'hi ha més xiquets en altres hospitals, per supost, pues podem créixer a altres hospitals, sempre que el nostre objectiu és ni un xiquet a soles,
claro.
Ni uno soles. I si en altre hospital n'hi ha xiquets a soles i no es criden, si tenim una comunitat de voluntaris mallorquins, pues per supost hi anem a anar.
A més, he llegit que està comprovat científicament que els menors acompanyats se recuperen millor, perquè és que, clar, l'actitud, diuen que ho és tot, si tu tens una actitud positiva, un entorn positiu, que se recuperen millor i que fins i tot els menors que han estat víctimes de maltractament no desenvolupen patrons agressius, perquè clar, és que tot depèn de... Tu me pots regalar un bolígraf, però si el m'emboliques de molt de carinyo amb un paper que has fet tu, aquest bolígraf per jo serà especial. Si aquests menors estan acollits dins un embolcall com vosaltres, que els donau amor, afecte, un somriure, és que no pot sortir malament, que jo, Majo, és molt important, no?, aquesta aferrada,
totalment.
Aquesta aferrada, abraçada, besada, somriure, donar una mà... Tot, això està científicament comprovat, he llegit.
Totalment, està comprovat en un estudi que se feu justament en l'Hospital La Fe de València, Mamás en Acción, quan portàvem més de 10.000 hores d'acompanyament hospitalari. L'Hospital La Fe feu un estudi científic a través dels pediatres i els psiquiatres infantils i la veritat és que és molt emocionant perquè ho diu la ciència, o sigui, quan un menor està acompanyat, el seu sistema immune apuja, s'eleva, baixa el cortisol i és molt més receptiu al tractament, entonces, com tu dius, se recupera millor i se recupera antes. I la meravella és que quan un xiquet ha recibit un maltracte dur com per estar en l'hospital, pues, quan és acompanyat per Mamás en Acción, no desenvolupa els patrons d'agressivitat adherits al maltractament recibit. Això vol dir que el dia de demà, quan siga major, pues, probablement no repetisca les conductes de maltractament perquè al no desenvolupar aquest patró d'agressivitat, pues probablement no s'ha quedat una huella, no? I això és el major èxit, no? Que,
clar.
que algú pot fer, o sigui, impedir que se perpetue la violència, no? I clar, que sí que hi sofrisquen més.
Doble o triple benefici. Així que no mos queda més, Majo Jimeno, fundadora de Mamas en Acción, de que donar-vos la benvinguda a Mallorca, donar-vos enhorabona, perquè des d'avui que vos heu presentat en endavant, aquesta 60, 70, 80 voluntaris de Mamas en Acción estaran disposats a acompanyar en els menors, que ja només de pensar en un menor, un nin ingressat a un hospital, se me xapa. Així que, Majo, enhorabona per aquesta tasca, benvinguts a Mallorca, que sigui per molts anys, i moltíssimes gràcies per la vostra feina i per atendre'm-vos avui. Majo Jimeno, gràcies.
Moltíssimes gràcies, de veritat, un abraç molt fort.
Una abraçada. Nosaltres, en de tant, continuem amb més coses al dia a Mallorca.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Ara una radiografia mallorquina que avui molt serveix per celebrar una iniciativa creada per fer el que precisament intentem practicar en aquesta secció, divulgar el patrimoni oral, la cultura d'arrel i la memòria col·lectiva de Mallorca.
El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Literària, presenta el portal web mallorcoral.cat, un espai digital amb tres pilars fonamentals, el cançoner, el tradicionari i l'arxiu oral de Mallorca. Són projectes, com el que escoltam ara aquí de fons, ben sentonier, nascuts amb el mateix esperit que guia Rafael Ginart en la seva tasca de recopilació folklòrica i que avui volen descobrir amb Joana Serra. En Joana Serra, ella és cap d'àrea de museus, activitats i projectes de la Fundació Mallorca Literària. Ja la poden saludar. Joana, què tal, com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Joana, quina feinada, però quin gust deu ser també, no?, acumular tot aquest patrimoni oral. Una cosa no lleva l'altra, supòs.
Exacte, és una feinada de molts anys, però també feta amb molt de gust. El web Mallorca Oral el que pretén és posar un pot d'ordre tots aquests continguts i aquests projectes que hem anat fent des del Museu de la Paraula Casa Rafael Ginart de Sant Joan, que gestionam des de Fundació Mallorca Literària. I bé, i és això, sí, una feinada que, com de Rafael Ginart, no s'acaba mai, perquè la tasca de recopilació de memòria oral és ingent i sempre trobam agres a bon gretar per trobar noves riqueses.
La gran novetat, podríem dir, que presentau és aquest arxiu oral de Mallorca. Conta molts més detalls. En què consisteix?
Sí, l'Arxiu Oral de Mallorca pretén ser un arxiu de fons, sobretot audiovisuals, és el que tenim ara per començar, que des de fa anys duim projectes d'enregistrament de fonts orals, molt centrades, primer varen començar molt centrades en tot el que és etnopoètica, però hem anat obrint-ho a altres ítems de patrimoni material, com podrien ser tradicional i festiu, i memòria de vida. I és un arxiu amb un cercador molt potent que ens permet cercar per poble, geogràficament, per temàtica, per format, per gloses santantonieres, per exemple, o per memòries de vida, a partir de projectes que molt diversos. Són projectes que ja els dos anys han realitzat a la Fundació Mallorca Literari, i és això, és un repositori de fonts orals que toquen tot el que seria el patrimoni oral de Mallorca. I no és tancat, sobretot és això, no és tancat. S'anirà nodrint a partir de noves campanyes d'enregistraments i també de fons ja existents que puguem incorporar a l'Arxiu Oral de Mallorca.
Clar, això volien dir, és un espai obert, no?, que tothom hi porti. Sé que vosaltres sí, també recuperau o aprofitau recursos com
per exemple, relacionats amb aquesta casa, com és el programa de testimonis Aire, d'aquí de Beta Ràdio,
sí,
ho cal també aprofitar, però entenc que és un intercanvi on també tothom hi pot aportar, no?
Exacte, vol ser com un repositori per acollir tot el material i continguts d'aquests arxius sonors que han continguts de cultura d'arrel de Mallorca, no? I Aire és un dels grans nodridors de l'arxiu oral de Mallorca gràcies a la col·laboració que vàrem signar amb IB3 per escoltar aquestes entrevistes i per poder-les donar una difusió tant a públic general també i a públic especialitzat, no? A través del motor de cerca, aquell públic més especialitzat pot anar a cercar allò exacte que necessita, no?
En relació també a altres parts d'aquesta Mallorca oral, el cançoner i el tradicionari, fent-me els 5 cèntims també, sabem que això ja no és novetat ara d'enguany, no. però també per tot aquell que hi entri, que se trobarà?
Sí, bé, la web Mallorca Oral té tres parts, una com la que hem comentat, la Xiu Oral de Mallorca, que és el projecte més novetós d'ara, però també hi hem inclòs el cançoner digital, que ja el teníem inclòs a la web de Fundació Mallorca Literària. Se tractava de la pàgina web del cançoner que vou de cançoner publicat per Rafael Ginart a través d'un motor de cerca també. Incorporam la novetat que se poden fer cerques geolocalitzades a través del mapa, cosa que facilita molt a fer les cerques directament damunt el poble, no? Pensant sobretot en escoles, en campanyes de difusió de llengua i tradicions, va molt bé aquest motor de cerca. Això és una novetat que incorporam. I l'altra novetat és que també pretén ser no només la digitalització i el repositori del cançoner de Rafael Ginart, sinó que també anirem incorporant aquells altres cançoners publicats per tal d'enriquir aquest fons cançonístic, no? I poder permetre fer cerques en totes cançoners publicats a Mallorca. Supos que ara començarem amb el de Nemia Nila, que té el cançoner de eròtic, i anirem incorporant altres materials. I després, l'altra part és el tradicionari de Mallorca, que per ara hi ha penjats els 12 bulletins que vàrem editar ja fa un bon grapat d'anys, ja en fa 10 anys, on posàvem el focus en rituals festius i els costums festius de cada mes. No? Aquesta part per ara està així, però també en una segona fase de la web l'enriquirem amb altres continguts que veuen de projectes que també hem anat fent a la Fundació Mallorca Literària i que veuen sobretot també de la recopilació del calendari folclòric de Mallorca fet per Rafael Ginart, no? I que com sabeu fa un parell d'anys vàrem editar els 4 volums del calendari folclòric i a partir d'aquí hem anat creant projectes de divulgació que també s'incorporaran en una segona fase en els tradicionaris.
I ja ho veus, només un abans de tot el que es pot trobar en aquest mallorcaoral.cat que ja roda i que té molt per descobrir i molt que hi aportaran des de Mallorca Literària. I n'ha parlat en Joana Serra com a cap d'àrea de museus, activitats i projectes de la mateixa Fundació Mallorca Literària. Joana, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, un plaer.
I de molt important la transmissió de la nostra cultura oral. Joan Ferrer, moltes gràcies. Fins demà. D'aquí un minut arriba en Xavi Oliver, ens passeu un món de paraules.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura.
A Sant Antoni cantarem, amb la força de la gent, Eroski sempre present per fer festa i viure bé. Viscam la festa units amb tradició i amb amistat, amb Eroski al nostre costat, amb productes de qualitat. Visca Sant Antoni, Eroski amb les tradicions.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
A Sant Antoni cantarem, amb la força de la gent, Eroski sempre present per fer festa i viure bé. Visquem la festa units amb tradició i amb amistat, amb Eroski al nostre costat, amb productes de qualitat. Visca Sant Antoni, Eroski amb les tradicions.
Si sona aquesta música, és que queden 10 o 12 minuts per final del programa i que acaba d'arribar en Xavi Olivens, el seu món de paraules.
Jaume Noguera, com està aquest senyor?
Benvingut, bé? Encantat de tenir-te aquí.
Sí, normalment venim els divendres, però avui...
Va bé. Demà també és quasi festa.
Exactament, en qualsevol cas, preparat per viatjar?
Sí, per favor.
I d'avui viatjam, però no viatjam directament a un territori, viatjam d'una manera diferent. No anam a un lloc concret, sinó que una llengua que travessa deserts, ciutats, ports i fronteres. Una llengua que avui es present a les notícies, a les escoles, als carrers, a les xarxes. Avui parlarem de l'àrab. I l'àrab no és només un idioma, és una història, bueno, enorme, escultura, religió, migració, identitat i també, evidentment, actualitat. Perquè l'àrab, a diferència de moltes altres llengües que hem visitat, no és una llengua llunyana, és una llengua que ja forma part del nostre paisatge social. Així que engegant motors i partim. Bueno, i xerram de l'àrab. És una de les llengües més parlades al món. Es calcula que té més de 300 milions de parlants nadius. I encara més si afegim persones que el parlen com a segona llengua. És l'idioma oficial a més de 20 països, des del Marroc fins a l'Iraq, i també és una de les llengües oficials de les Nacions Unides. Però aquí ve el més interessant. Jaume, quan deim àrab, en realitat no parlam d'una sola manera de parlar. Parlam de tot un univers, eh? Un univers, una història... Bueno, és increïble, perquè l'àrab té dues grans cares. D'una banda, hi trobam l'àrab estàndard, el que se sent a les notícies, els discursos, la premsa, els documents, l'escola... És la llengua formal comuna, és a dir, la que permet que una persona del Marroc i una de Jordània, per exemple, puguin entendre el mateix informatiu, el mateix text administratiu, i després, però, també, tot un món de dialectes, que són els que la gent parla realment a casa i al carrer. Per exemple, l'àrab del Marroc, el marroquí, l'algerià, el tunisià, egipci, sirià, libanès... I aquí passa una cosa molt curiosa, i és que dos àrabs de països diferents, si només parlen directe, a vegades no se poden acabar d'entendre. Per això, a molts llocs canvien a l'estàndard quan necessiten comunicar-se amb algú d'un altre lloc.
És a dir, és com viure en dos registres, de vegada.
Exacte, és el que se'n diu, el que coneixem com a diglòssia, una llengua formal i una de quotidiana. I ara sentirem, tot i que sí que és vera que mos és familiar, un tall en àrab, per com fem sempre en aquesta secció, per segurament com sona.
Sí, sí.
Bada'tu dirasati fi Belgica qabla sab'i sanawat.
Bueno, ara ho hem sentit, aquest tall curt.
Home, nosaltres durant 300 anys vàrem ser musulmans i aquí se parlava una variant de l'àrab que és la berber. Per tant, no... Qualque cosa mos ha d'haver quedat.
Sí, no
vull dir que hagi entès res. No ventes, però des de l'any 903 fins l'any 1229 érem les illes de regne andalusí oriental, per tant.
Exactament, i també llinatges, eh? Llinatges que no, que és ben mallorquí, sí. Clar, són llinatges d'origen... Ara, però, bueno, paraules que de ben segur que coneixeu o que heu sentit qualque vegada. Són, per exemple, salam alaikum.
Aleikum salam.
Aleikum salam.
Que vol dir, fa referència a pau, no?
Exacte, pau amb tu. És una manera de dir hola, bon dia, saludar. O xucran, per donar ses gràcies. Avuan, que vol dir perdó. Insala, que vol dir si Déu vol.
Que d'aquí ve s'ojalà castellà. Insala, ojalà.
Ojalà,
d'aquí ve. Exactament. Sí, 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 molt curiós.
I una que molts coneixem és Yala. Com dir, va, anem, anem, veniu, veniu, Yala, Yala.
Yala. Yala.
No,
Yala.
Jo record que vàrem fer un viatge al Marroc, a Marrakeix, i vàrem anar al desert, i mos feia d'aquí un jove que record que fèiem excursions i per la muntanya, bueno, clar, que bon amo era molt ràpid i tot el temps de Yala, 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 com dir, va, va, va.
Venga, venga, fes via.
Molt bé, i encara una altra cosa curiosa, perquè l'àrab també viu dins el català des de fa segles, perquè durant molt de temps, com deia Jaume, la península ibèrica, algunes parts va conviure amb la cultura i la llengua àrab, i d'aquí mos han quedat paraules com sucre, cotó, alcohol, taronja, safareig, rajola, aubergini, eufabi, paraules que fan servir cada dia sense pensar-hi. O llinatges també, com dèiem abans, que provenen de l'àrab. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Per exemple, Jaume, Arrom, un llinatge ben mallorquí.
Ah?
I comú, Arrom.
Home, que curiós, no sabia que vengués de l'àrab.
Ve de l'àrab, Arrom, que vol dir el cristià.
Ah, curiós.
També Binimelis són els fills de Mali,
Mali sí.
Que és el nom també d'una possessió de Manacor.
Curiós.
Mesquida.
Sí, aquest sí que m'imagino que ve de Mesquita.
Exactament, exactament. O Arabí, també, que vol dir és un habitant del desert, Arabí. O Maimó, que de l'àrab ve de Maimun, que vol dir feliç, o natural de l'Aràbia feliç, que és Yemen.
Per no parlar, també, de pobles.
De pobles, per exemple.
Binissalem, Biniali, Alcudi, Algaida, vull dir, Biniaraix, tenim una bona herència.
Exacte, sens dubte. I ara, bueno, Jaume, també, nosaltres aquí feim dites, expressions, refranys, perquè n'hi ha moltes que són, que nosaltres en traiem l'equivalent en català, que tal vegada siguin heretades, perquè són literalment les mateixes, però clar, n'hi ha en extretes qualcunes de l'àrab que són molt interessants, com que, per exemple, n'hi ha una que diu que la teva llengua és el teu cavall. Si la cuides, et durà lluny. Si la traeixes, et farà caure.
Clar. No, alerta, com que deia, alerta no que dius.
Exacte.
No?
Perquè les paraules te poden salvar o enfonsar.
D'acord.
O també n'hi ha una altra que diu, ves alerta en qui has ajudat. Aquesta s'entén.
Perquè quan un li fan un favor no sempre s'entama, no ho agraeix.
Exactament. O si parles clar, es plata, callar, es o.
Oh, aquesta és meravellosa.
És bona. O ningú t'agratarà millor que la teva pròpia ungla.
És molt boníssim. Som de mallorquí.
Exactament. Qui vol arribar amunt ha de passar nit sense dormir, el que pren de jove ho arrossegues de gran, els ulls ho veuen, però les mans hi arriben. O qui viu pendent del que diran, viu angoixat.
Curiós.
És a dir,
que bo.
Si estan pensant massa en el que diuen els altres, no vius tranquils. I, bueno, tenim poc temps i ara sí ha arribat el moment de la llegenda. Conta la tradició que hi viu un home savi que sempre duia una bossa plena de pedres petites. Cada vegada que deia una paraula que feia mal, hi posava una pedra de dins. I cada vegada que deia una paraula que curava, en treia una. Amb els anys, la bossa va quedar més i més lleugera fins que un dia va quedar buida. Aleshores, l'home va somriure i va dir: les paraules són com fletxes. Quan surten, no tornen. Però si aprens a parlar amb respecte, la vida, de qualque manera, pesa una mica manco. Aquesta llegenda és una manera preciosa d'entendre la cultura àrab, la paraula, la conversa i l'hospitalitat, que tenen un valor enorme, perquè l'àrab és també això, una llengua feta per parlar, per contar, per rebre, saludar, mantenir la comunitat viva. I fins aquí. És a dir, pedra t'es per amunt, pedra t'es per avall.
Que maco.
Sí. I d'aquesta manera, Jaume, acabar amb el viatge d'avui. I d'ací sí, Jaume. Escolta, ets un pilot meravellós. Avui hem descobert que l'ara...
Copilot, perquè no, aquesta secció te passa el comandament de tu. Copilot.
Sí, de relaxes, però bueno, en qualsevol cas, tant sí, copilot de pilot, hem viatjat al món de l'àrab, que no és una sola llengua, sinó un univers, una llengua formal comuna, molts dialectes quotidians. Hem vist que una llengua d'actualitat i també és una llengua de barriades, d'escola, del mercat, una llengua que ha viatjat amb les persones i que en viatjar ha creat noves maneres de parlar i de viure. Perquè una llengua no és només paraules, és una casa que, de qualque manera, s'ha dut a dins.
I molt guapa, també. Sempre la llegenda m'agrada molt. Que com més s'aprens a parlar en respecte, sa vida pesa manco. Perquè les paraules són com fletxes. Quan surten, no tornen. Molt savi, aquest home. Un home savi que duia una bossa plena de pedres
petites. Exactament, Jaume.
Sempre, cada setmana aprenem qualque cosa, sempre sí. En positiu, i sempre, fixa't que tot prové de humilitat i de respecte. Totes les llegendes de les que parlem. Per tant, humilitat i respecte, per ventura, serien dues paraules de les que hauríem de parlar molt més sovint. Xavi Olivia, com sempre, moltíssimes gràcies a sota un món de paraules. Nosaltres tornem demà amb un programa especial a Sant Antoni, així que vos deixem en les notícies i vos esperem demà a partir de les 9. Salut a tots.